Catalunya Informació.
Són dos quarts de vuit.
Les notícies de les comarques de Girona amb Fèlix Martín.
Aquest estiu treballaran a la campanya de recollida de fruita a les comarques de Girona uns 800 temporers estrangers, la majoria contractats directament als seus països d'origen. Això és un 10% més que l'any passat. La majoria provenen de Colòmbia, Bolívia i Romania. Si bé hi ha problemes amb aquest últim país per les detencions de ciutadans romanesos vinculats amb bandes de lladres. El presumpte piròman de Palamós, detingut per haver intentat provocar un foc forestal ahir a Mont-ras, passarà demà a disposició del jutge. S'investiga si també és el responsable d'un altre foc, que divendres va cremar 5 hectàrees a Mont-ras mateix. Una discussió per una pista de bitlles acaba a Lloret de Mar a la Selva amb una baralla amb 15 implicats que hi van haver de rebre atenció mèdica per ferides lleus. Es van enfrontar un grup de joves d'ètnia gitana i un altre que pertany a un club de rem de Lloret. Una sentència judicial ha anul·lat per un defecte de forma la decisió de l'Ajuntament de Tossa de Mar que va fer aturar la construcció de 12 xalets al camí de Marina. L'alcaldessa reconeix l'error en la tramitació, però assegura que les llicències d'obres per fer les cases no són correctes. Setmana de cinema al Baix Empordà. Fins dissabte a Sant Feliu de Guíxols es fa la 13a edició del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Catalunya amb la projecció d'una quarantena de pel·lícules. Mentrestant, a l'Estartit, demà començarà la Mostra Internacional de Cinema i Vídeo Submarí amb una desena de films.
Catalunya Informació.
Els esports.
El Girona va tenir un bon debut ahir al camp de l'Esport Immaonès a la promoció d'ascens a la segona divisió B de futbol i mirarà de certificar la classificació per la segona ronda diumenge que ve a Montilivi. El Girona ha confirmat que aquest partit de tornada jugarà a les 7 del vespre i no a les 12 del migdia. L'entrenador de l'equip de futbol femení de l'Estartit, Joan Pont, no continuarà a la banqueta la pròxima temporada. El tècnic diu que no ha renovat perquè al club no li han acceptat la petició de fer canvis substancials a la plantilla. El pilot empordanès Oriol Cervià està prou satisfet del cinquè lloc que va aconseguir ahir al circuit de Milwaukee a la quarta prova de la Champ Car. Aquest és el millor resultat de Cervià com a pilot de l'equip PKB Racing.
El temps. Aquesta tarda han augmentat els núvols al nord del Ripollès i la Garrotxa i ha caigut algun ruixat, però la resta ha fet sol. Per demà i també per la resta de la setmana a les comarques de Girona ens espera un nou augment de temperatures. A aquesta hora a Sant Pere Pescador i a Girona 23 graus, a Portbou i Anglès 22 i a Castell d'Aro i a Das 19 graus. Passen 3 minuts de 7:45.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Uns 800 temporers treballaran aquest estiu a la recollida de la fruita a les comarques de Girona. La majoria són contractats en origen principalment a Colòmbia, Bolívia i Romania. Tot i això, els incidents amb les bandes de delinqüents formades per ciutadans romanesos està dificultant aquest any les contractacions en aquell país, segons han dit avui des d'Unió de Pagesos. Des del passat 15 de maig, en la recollida de la fruita, la demarcació de Girona, ja hi treballen uns 220 temporers immigrants, una xifra que s'ampliarà fins a 800 al setembre. Segons el portaveu d'Unió de Pagesos, la Baix Empordà, Pere Pellicer, el 80% dels immigrants repeteixen, tot i que aquest any hi ha més dificultats per contractar personal de Romania a causa de l'actuació de bandes d'aquell país en assalts i robatoris.
A Romania, que altres anys es podia anar allà, es feien les peticions de treball que es feien, es feia una convocatòria de gent i es feia una selecció. Aquesta vegada hi ha una mica de mala maror a Romania amb tot el que està passant en aquell país. I sembla ser que ens donaran la gent, no la que volem nosaltres, sinó la que vulguin ells, els llocs que vulguin ells, i la cosa està en negociacions i encara no sabem com acabarà.
La majoria de treballadors que vinguin s'allotjaran en apartaments o bé a les mateixes instal·lacions agrícoles.
A part d'alguns que cada vegada més particulars s'estan arreglant els que poden a casa seu, els que tenen més durada de collita, que estan de 3 i 4 mesos, cada vegada més s'ho està arreglant el que pot a casa seu, i els que estan la recollida més curta, que està un mes i mig, dos, cada any allotjament comunitari estarà com els altres anys amb allotjaments a l'estratègia.
Les cooperatives, el sindicat Unió de Pagesos i diversos ajuntaments del Baix Empordà estan negociant presentar-se a la convocatòria de subvencions per a la construcció de dos centres d'allotjament a la zona amb una capacitat de 60 places cadascun.
Catalunya Informació.
El Gironès i el Pla de l'Estany al 101.7. A la Selva al 101.7, al 98.2, al 105.5, al 106.8 i al 97.9.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Fins demà no passarà a disposició del jutjat de guàrdia el presumpte piròman de Palamós detingut ahir acusat d'intentar provocar un foc forestal a Mont-ras, al Baix Empordà. S'investiga si també és el responsable de l'incendi que divendres va cremar en el mateix municipi una superfície de 5 hectàrees. Isabel Junola.
El detingut de 26 anys i sense antecedents policials va ser atrapat infraganti ahir a la tarda per un veí de Mont-ras mentre començava a encendre foc en un bosc d'aquest terme municipal. Els Mossos investiguen ara la hipòtesi de si és també l'autor d'un altre incendi que hi ha hagut a la zona. Així ho ha manifestat la delegada de la Generalitat a Girona, Pia Bosch.
La hipòtesi més plausible és que almenys els que van tenir inici al voltant del punt on va ser detingut aquest jove, per tant el de Mont-ras, bàsicament, que hi havia hagut en dies anteriors algun altre conat, la hipòtesi és que aquest és l'origen dels que es van donar en aquella zona.
La delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Pia Bosch, ha dit que alguns dels petits focs que hi ha hagut aquest cap de setmana a les comarques de Girona són casos de negligència. Per això ha demanat que s'extremi la precaució per evitar focs a causa de l'elevat risc d'incendis que hi ha.
Precisament els bombers han hagut de treballar avui a la tarda per apagar un incendi forestal a Viladamat, a l'Alt Empordà, que ha obligat a tallar el trànsit per la carretera C31. El foc ha començat poc després de les 3 i l'han controlat en menys de mitja hora. Tot i això, durant aquest temps s'ha escampat ràpidament en uns camps de rostolls i ha calcinat una superfície de 5 hectàrees. A causa de la intensa fumera s'ha tallat preventivament el trànsit de la carretera C31, com dèiem, durant gairebé 3 quarts d'hora. I una baralla protagonitzada per un grup de 15 persones, ahir a Lloret de Mar, 15 joves, va acabar amb diversos ferits de caràcter lleu. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets després que gairebé tots els implicats van haver de ser atesos a l'Hospital Comarcal i al Centre d'Atenció Primària de la Població. Albert Requena.
Segons diversos testimonis, la baralla es va produir entre un grup de joves d'ètnia gitana i un altre que pertany al club de rem pescadors. S'haurien discutit pel fet d'utilitzar unes pistes de bitlles. Dos d'ells van iniciar una discussió en la qual s'hi van acabar afegint la resta. El sotsinspector de la policia local de Lloret, Jordi Bertran, ha explicat que tots els implicats són veïns del municipi.
Són gent que viu aquí a Lloret, gent de veïns del barri de Fanals i de Lloret, que per algun motiu concret, diumenge a la tarda, estaven disfrutant d'un diumenge a la tarda a la bolera i per algun motiu doncs van acabar embrancant en aquest incident.
El resultat van ser diversos ferits, tots lleus, si bé els van atendre entre l'Hospital Comarcal de Blanes i l'Ambulatori de Lloret. Al final, 6 d'ells van presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra.
I avui a la tarda els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest matí l'han detingut, i avui a la tarda ha ingressat a la presó un veí d'Olot que té 26 anys, acusat d'entrar a robar en una botiga d'aquesta població. L'home es va lesionar quan trencava el vidre de l'establiment amb un martell. El detingut té antecedents per altres delictes.
Catalunya Informació.
Una sentència ha donat la raó als propietaris del Camí de Marina, un indret privilegiat de Tossa de Mar que hi volien fer 12 xalets de luxe, tot i que l'Ajuntament ho va impedir. El govern local ha reconegut que la tramitació no es va fer bé, però avui també ha assegurat que les llicències d'obres no es van concedir tampoc de forma correcta. Tossa, Rosa Giral.
Nou capítol en el procés judicial que ha comportat l'aturada de la construcció de 12 xalets de luxe en el Camí de Marina, un indret conegut a Tossa com a Escars. Segons Convergència i Unió i l'agrupació de lectors a l'oposició, hi ha una sentència que assenyala que els propietaris tenen drets adquirits i que poden reclamar indemnitzacions milionàries perquè se'ls ha impedit urbanitzar. Rosa Montrabà, portaveu de Convergència, creu que el govern local ha amagat el contingut de la sentència.
Traït a tot el poble perquè en vez de fer coses socials importants, si la indemnització és quantiosa com nosaltres pensem, ja demanaven 900 milions de les antigues pessetes com a indemnització entrada formalment a l'Ajuntament per part de la propietat.
El govern que formen Partit Socialista i Esquerra Republicana reconeix errors formals en aquest procés per aturar la construcció del Camí de Marina quan les obres ja havien començat. Explica que hi ha un segon expedient que conclou que les llicències es van concedir malament en el mandat anterior.
Continuem parlant de Tossa i d'urbanisme, però deixem de banda aquesta sentència i l'enfrontament gairebé habitual que hi ha entre oposició i equip de govern. El nou pla general d'aquesta població, que preservarà tot les zones encara no urbanitzades, entrarà en vigor abans del mes d'agost. Aquesta és la previsió amb què treballa l'Ajuntament de Tossa, després que ha rebut el vistiplau definitiu de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
Després de 3 anys de tràmits i de moltes reunions amb veïns i moments durs, com les 2.000 firmes reclamant la retirada del pla, el document ja està aprovat definitivament. És, per tant, qüestió de setmanes que sigui una realitat. El govern municipal, format pel Partit Socialista i Esquerra Republicana, assenyala que l'oposició ha intentat aturar el procés sense èxit. Escoltem l'alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet.
S'ha creat interessadament una certa polèmica que
que crec que en aquests moments es anirà esveint. Pel fet que a partir d'ara jo crec que es començaran a veure els valors, les bondats d'aquest pla.
L'alcaldessa qualifica el nou pla general de valent i de compromès amb l'entorn, assegura que vella per un creixement sostenible i que dona resposta a les necessitats d'habitatge de la població. Servirà per marcar el futur de Tossa durant els propers 8 anys i substitueix el pla anterior, el del 1986.
L'Ajuntament de Ripoll creu que la redacció de l'estudi informatiu de la variant est pel túnel de Sant Bartomeu és un pas important per solucionar els problemes de trànsit al carrer Progrés. Fa més de 15 anys que els partits polítics municipals i també la societat civil reivindiquen la construcció d'una variant a Ripoll. Lídia Traveria.
L'equip de govern havia presentat al·legacions perquè la construcció de la variant comencés quan estigués fet el desdoblament de la C-17 fins a Ripoll. El regidor d'Urbanisme, Eudald Casas, explica que la Generalitat s'ha compromès a iniciar els treballs.
Que també se'ns ha assegurat per part del conseller i per part del director general de carreteres és que hi hauria una continuïtat en l'execució d'aquestes obres i, per tant, quan els quatre carrils s'estiguin acostant a Ripoll, ja s'estarà en disposició d'iniciar l'obra des de la C-26 a la banda de la carretera de les Lloses fins a la C-26 en la direcció cap a Sant Joan de les Abadesses.
El carrer Progrés és el que suporta tot el trànsit que va cap a Camprodon i Sant Joan de les Abadesses. La Generalitat ha anunciat que asfaltarà aquest carrer aquest mes.
I a Figueres, l'Ajuntament ha aprovat avui el projecte d'urbanització de l'Avinguda Costa Brava, que costarà més de 10 milions i mig d'euros. Això ha de permetre ordenar el creixement d'un sector residencial situat al nord des de Figueres, on es faran bàsicament habitatges de protecció oficial. Figueres, Jaume Pujades.
El projecte preveu ordenar una zona que actualment és ocupada per solars i que serà la continuïtat del sector Sandrassos de Figueres, en la qual es construiran habitatges de protecció oficial. Segons l'alcalde Joan Armenguer, el projecte preveu la creació de grans espais públics i zones verdes que permetran un creixement oxigenat de l'entorn.
És un exemple d'espais lliures, de zones verdes i d'espais públics que respiren amb molta força i amb molta claretat. La densitat és equivalent en els sectors del seu entorn sense augmentar l'edificabilitat, perquè la tendència avui en dia a fer habitatges més assequibles amb unes dimensions adequades a les possibilitats reals i que dona també la llei entre l'oferta i la demanda.
El projecte contempla també l'execució dels desguassos d'aigües plujanes d'aquest sector.
Catalunya Informació.
Fins dissabte es farà a Sant Feliu de Guíxols. S'està fent, de fet, aquesta setmana la 13a edició del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Catalunya. Es fa amb la projecció d'una quarantena de pel·lícules d'arreu del món. Una de les novetats més destacades d'enguany és la creació d'un abonament que, per només 3 euros, permet accedir a totes les sessions. Esteve Puigcegú.
En aquesta edició del festival, la sisena que celebra Sant Feliu, es projectaran documentals de 14 països diferents, amb una major presència de produccions espanyoles i dels Estats Units, però també de Canadà, Itàlia, l'Índia o la República Txeca. Aqua, el riu vermell de Manel Alemanya, o la segona part de Global Focus, els nous ecologistes, que mostra un íntim retrat de la passió i l'entrega de 6 activistes mediambientals de tot el món, són dos els títols més destacats enguany. Una edició on s'ha creat un abonament de 3 euros per poder assistir a tots els passis, tal com explica el director de l'esdeveniment, Jaume Gil.
3 euros adquireixes una pulsera de color verd, que ara està tan de moda, i pots entrar a totes les produccions, sigui el dia que sigui i a l'hora que sigui.
Les pel·lícules es projecten al Teatre Auditori Municipal cada dia de les 5 a les 9 del vespre, menys dissabte, quan l'últim passi començarà a 10:45 de la nit.
Mentrestant, una desena de films participaran també a la Mostra Internacional de Cinema i Vídeo Submarí de l'Estartit, que es fa en aquesta població des de demà i fins diumenge. Al cap de setmana també se celebrarà un concurs internacional de fotografia digital a les Illes Medes i la costa del Montgrí. L'Ajuntament de Girona ha adaptat el sistema Braille als rètols informatius que hi ha a les ribes del Ter perquè les persones cegues els puguin llegir. És una iniciativa que té el suport de l'ONCE i és similar a les que ja s'han posat en pràctica a Celrà i a Ripoll.
Els rètols escrits en Braille contenen la informació del llistat d'animals típic d'hivern i d'estiu de les ribes del Ter. Els cartells s'han instal·lat als 4 punts d'entrada de l'itinerari de les ribes, tal com explica el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, Pons Feliu.
A la confluència entre l'Unyà i el Ter, en el lloc on desemboca l'Unyà, i un altre als jardins de Pedret, més anys davant del centre cívic. Per tant, una mica tenim coberts els 4 punts principals on la gent entra a les ribes del Ter i on la gent comença a fer l'itinerari seguint-lo aigües amunt, aigües avall del riu. No? Per tant, els 4 punts que inviten a l'entrada per descobrir les ribes del Ter són aquests 4, no? El de Sant Pons, que hi tenim cartell, el de Fontejau, aquell punt de confluència Unyà i Ter i també el centre cívic de Pedret.
La iniciativa es complementa amb l'edició amb sistema Braille del quadern Girona Itineraris, que tracta sobre les ribes del Ter i inclou un relleu, en relleu, volem dir, les il·lustracions que hi ha als cartells convencionals. El quadern també recull un plànol en relleu que reflecteix tot l'itinerari del Ter perquè el puguin llegir les persones amb deficiències visuals.
Tres persones han quedat ferides de diferent consideració en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest migdia a Regencós, al Baix Empordà. En l'accident han topat un camió formigonera i un turisme. D'altra banda, aquesta tarda, en un altre accident que ha passat a la vall d'en Bas a la Garrotxa, quan han xocat dos turismes, també han resultat ferides dues dones. Una d'elles l'han hagut de traslladar en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Trueta de Girona. 3:15.
Les notícies en un minut.
Us expliquem ara el més important d'avui en format breu. Hem començat aquest informatiu destacant que uns 800 treballadors estrangers treballaran aquest estiu a la recollida de la fruita a les comarques de Girona.
La majoria són treballadors contractats directament als seus països d'origen, un 10% més que l'any passat. Provenen majoritàriament de Colòmbia, Bolívia i Romania, si bé hi ha problemes amb aquest últim país per les detencions de ciutadans romanesos vinculats amb bandes de lladres.
Demà declararà davant el jutge el veí de Palamós acusat d'intentar provocar, com a mínim, un incendi forestal a Mont-ras.
El presumpte piròman de Palamós, al Baix Empordà, detingut per haver intentat provocar un foc forestal a Mont-ras, passarà demà a disposició judicial. Els Mossos també investiguen si aquest jove de 26 anys és el responsable del foc que divendres ja va cremar 5 hectàrees també en aquesta població.
Diversos ferits en una baralla entre una quinzena de joves veïns de Lloret.
Una discussió per una pista de bitlles s'acaba a Lloret de Mar, a la Selva, amb una baralla amb 15 implicats, que ahir van haver de rebre atenció mèdica per ferides lleus. Es van enfrontar un grup de joves d'ètnia gitana i un altre que pertany a un club de rem de Lloret de Mar.
I ara la previsió del temps a les comarques de Girona. Jofre Genoer, bona tarda.
Molt bona tarda. Les nuvolades han arribat a créixer amb certa força al llarg d'aquesta tarda en punts del Ripollès i la Garrotxa, fins i tot amb alguns petits ruixats o amb alguna petita tempesta. Independentment d'aquests fenòmens localitzats cap a l'extrem nord de les comarques gironines i en zones de muntanya, el sol i l'ambient agradable ha dominat gran part de les comarques gironines, tot i que en aquests moments arriben alguns núvols desfets d'aquestes nuvolades que han crescut al llarg de la tarda, com dèiem, cap a l'interior. És un petit canvi de temps que durarà molt poc, perquè al llarg d'aquesta pròxima nit, o de cara a aquest vespre, tot això anirà menys, quedaran alguns núvols residuals, però un altre cop parlarem de cel serè i de temperatures sense canvis o un pèl més baixa, sobretot allà on ha plogut, és a dir, cap al Ripollès, la Garrotxa, l'extrem nord, per tant, cap a la zona dels Pirineus, en definitiva, un petit descens d'un, dos o tres graus de temperatura poc significatiu. A partir de demà torna el sol a dominar de manera més general i, a més, acompanyat un altre cop de temperatures en ascens. És a dir, que si avui s'ha arribat als 30 graus en alguns punts de les comarques de Girona, molt probablement demà aquests valors es generitzen una mica més i la calor, lentament, al llarg de la setmana s'anirà intensificant més.
Aquesta hora, Girona i la Bisbal, 23 graus. A Roses, 22, 21 a Olot, 20 a Blanes i 12 graus a la Molina.
Catalunya Informació.
A Catalunya Informació ara és l'hora del reportatge. Ens ocupem avui d'analitzar la situació econòmica de la comarca de la Garrotxa. Mentre es potencia cada vegada més l'oferta turística, es debat el seu futur industrial i també la seva xarxa de comunicacions.
La Garrotxa és una comarca fortament industrialitzada, amb una taxa d'atur baixa, al voltant del 4,5%. És la tercera comarca amb un percentatge més elevat d'ocupació en aquest sector i treballa un 38,50% de la població activa. La tipologia d'empreses és molt diversa, des del sector alimentari amb l'empresa Càrnia fins al metal·lúrgic, passant pel de les arts gràfiques, el paper, el químic i el dels plàstics. I predomina la petita empresa, de caràcter familiar, de menys de 50 treballadors. Històricament, la Garrotxa no ha estat ben comunicada en infraestructures. Tot i així, ha sabut treure partit del seu potencial. Miquel Noguer, president del Consell Comarcal.
La gent de la nostra comarca és una gent emprenedora, innovadora, amb ganes de treballar i, a més, amb ganes de quedar-se a la singularitat de la seva comarca. I això sempre he dit que és una cosa que se'ls ha d'agrair.
En l'actualitat, la comarca reclama que s'estudiï a fons que el tren transversal passi pel seu territori. La idea és que en el recorregut de Vic cap a Figueres el tren passi per Olot i no per Girona i el seu aeroport, tal i com està previst en el projecte de la Generalitat. D'aquesta manera, el tren de mercaderies connectaria la Garrotxa amb l'àrea logística industrial de Vilamalla. A l'Alt Empordà, Miquel Noguer.
Com no estem disposats a perdre aquesta oportunitat, el que reclamem és que s'estudi. Que en principi es va dir, escolta'm, sí, ha de passar per aquí, i després, escolta'm, no, perquè sembla que no ven, o que si es va encarregat i hi hagués uns estudis suficientment amplis, com perquè de la comarca com per si era possible. Jo, que és possible, doncs el que estem reclamant la Generalitat és que deixo el càmbit d'estudiar bé, perquè nosaltres entenem que això és possible.
L'eix Bicolot, amb la perforació del túnel de Bracons, obrirà noves perspectives industrials a la comarca i els efectes seran a curt termini. Adrià Royes, gerent de l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot i responsable de l'estudi de l'impacte del túnel de Bracons.
El sector càrnic se'n pot beneficiar més, ja de fet ara està molt connectat a Osona. D'altres sectors que se'n beneficiarien serien el sector del metall mecànic, perquè si fabrica maquinària, doncs és evident que a l'hora de muntar màquines, com més accessible sigui millor per buscar clients. Un altre sector que se'n pot beneficiar és el de la construcció, també el turisme, perquè significa apropar la Garrotxa a l'àrea metropolitana.
El sector secundari és el més fort de la Garrotxa, però cada vegada hi ha més presència del turisme, sigui per visitar ciutats com Besalú i Castellfollit de la Roca o el Parc Natural de la Zona Volcànica. L'associació Turisme Garrotxa, creada el 1996, aglutina el 80% d'agents públics i privats del sector i aposta per un turisme sostenible. Torina Serra, gerent de Turisme Garrotxa.
El que es conegui principalment és la Garrotxa com a un tipus de turisme, de tranquil·litat, de tradicionalitat, bueno, és a dir, totes les seves qualitats, tant a nivell de gastronomia, de patrimoni natural com cultural, no?
La Garrotxa, segons les dades de l'Institut d'Estadística, és una de les comarques més riques amb una renda familiar bruta disponible per habitant de gairebé 14.000 euros. La comarca té més de 51.000 habitants i la taxa d'immigració se situa al voltant del 9%, lleugerament per sota la mitjana catalana. Hem parlat d'indústria i turisme, però el sector primari tampoc es pot deixar de banda. L'activitat principal d'aquest sector és la fusta, però la Garrotxa també aposta per promocionar els productes autòctons, com les patates d'Olot i els fesols de Santa Pau.
Catalunya Informació.
8 minuts i seran les 8 de la tarda. És el moment de repassar l'actualitat dels esports. Eduard Solà, quan vulguis.
Bona tarda. El Girona Futbol Club té ben encarada la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a la segona divisió B de futbol i després de la seva victòria ahir al vespre per 1-0 camp de l'Sporting Maones en el partit d'anada, diumenge que ve a Montilivi té l'opció de certificar la seva classificació per a la segona ronda d'aquesta fase. Del bon debut de l'equip ahir a Malgó en aquesta lligueta d'ascens ens en parla l'entrenador del Girona, Domènec Torrent.
La cosa hi va funcionar molt bé, l'equip va estar molt sòlid, molt concentrat, el grup ha estat treballant molt, molt bé durant tot l'any. Ja vaig dir que arribàvem potser al millor moment de la temporada i estaven molt il·lusionats per afrontar aquest play-off i de moment, bueno, és un petit pas, que digo, es pensi que està tot fet, però realment guanyar 0-1 fora és important perquè hi havia 2.000 i tants aficionats en un camp petit, gespa natural però molt irregular, que costava molt. Partit de play-off, l'àrbit ens ho va posar també molt complicat i tot i així, doncs, vam treure un resultat positiu.
El partit Girona-Sporting Maonès, que és el de tornada d'aquesta primera eliminatòria de la promoció, es disputarà diumenge que ve a Montilivi, però no a les 12 del migdia, tal com s'havia programat inicialment. L'horari definitiu és a les 7 de la tarda. Ens ho confirma el director esportiu del Girona, Javi Salamero.
A la tarda, a les 7 de la tarda, pel fet de que el Girona té potestat federativa per poder fixar l'horari quan creu convenient i, per tant, quan comunica la federació, ens van donar el vistiplau i tot just avui hem posat en coneixement aquest fet a l'Sporting Maonès.
La plantilla del Girona s'ha entrenat aquesta tarda i no variarà la planificació de la setmana per preparar el partit de tornada d'aquesta primera ronda de la promoció d'ascens a la segona divisió B. L'entrenador del Girona, Domènec Torrent, explica com vol que s'encari aquest pròxim compromís de la promoció d'ascens.
Nosaltres durant aquesta setmana ho enfoquem de la mateixa manera, inclús els entrenaments la setmana passada, no? Avui hi ha un entrenament suau, després ens anem tots al Magma i un sopar de germanor, diguéssim, per fer més ambient del que tenen ja aquests futbolistes. L'únic dia que descansarem de la setmana serà dimecres i molta atenció, doncs, el diumenge, no? Jo m'encantaria que el camp digués el màxim de gent possible per tot el que estan fent aquests futbolistes, que ningú li digui que és molt difícil el que estan fent. Han fet una lliga regular excepcional i necessitem la gent, igual que el Maonès va portar molta gent al camp, i si som capaços de passar aquesta eliminatòria, allà en tenim. Ahir el director esportiu em deia que al Dense hi havia 5.000 persones. Necessitem el recolzament de la gent. Si pugem pugem, pujarem tots. Pujaran els jugadors, el club i pujaran la ciutat, no? Per tant, esperem que ajudin a empenyar doncs, els jugadors des de la graderia.
Paral·lelament a aquesta eliminatòria, el club també s'està preparant la pròxima ronda per si finalment hi acaben arribant. Ahir, per exemple, el director esportiu Javi Salamero va presenciar en directe, al migdia, al partit el Denk Mar Menor, que va acabar amb victòria local per 2-1. D'aquesta eliminatòria n'ha de sortir el rival del Girona a la ronda definitiva, en cas que finalment s'hi acabi classificant.
Un partit molt igualat, dos rivals semblants, en el sentit de que aplicant un joc molt directe, una pressió molt forta, i la veritat és que qualsevol dels dos rivals bueno, es podria complicar la vida en el cas de que nosaltres passem aquesta primera eliminatòria. Jo preferiria el Mar Menor més que res perquè vaig viure ahir una pressió ambiental també en plena festa de monos i cristianos que m'agradaria estalviar-me, no? I jo crec que el Mar Menor seria un rival al qual s'adapta perfectament a les nostres necessitats.
Catalunya Informació.
L'equip de futbol femení de la Unió Esportiva L'Estartit haurà de buscar un nou entrenador per la pròxima temporada perquè el que tenia fins ara, Joan Pont, ha decidit no continuar a la banqueta. En els seus dos anys com a entrenador han guanyat la Lliga de la Primera Divisió, però s'han quedat a les portes de l'ascens a la Superliga. Divendres passat va formalitzar la seva renúncia, continuarà dirigint l'Estartit, i avui Joan Pont n'ha explicat el perquè.
Hem plegat de portar posar l'Estartit femení per la senzilla raó de que bueno, portàvem dos anys aconseguint posar el primer objectiu i no hi havia manera d'aconseguir el segon objectiu. No? La veritat és que havia d'haver-hi una revolució amb unes certes jugadores i la Junta no ho ha acceptat i en aquest aspecte, doncs, el millor és deixar-ho i deixar gent nova que entrin amb més força i puguin fer el que ells creguin convenient.
Amb la decisió de Joan Pont de no continuar dirigint l'equip femení de l'Estartit, el club empordanès han de buscar ara un nou entrenador que miri d'aconseguir l'objectiu de pujar a la Superliga, que continuarà sent aquest el principal objectiu. Aquesta és la reacció que ha tingut el president de l'Estartit, Carles Noguer, a la decisió de Joan Pont.
El que hem de fer ara nosaltres és buscar de seguida doncs, un substitut, que per futbol femení, la qualitat que tenia en Pont, diguem, trobant algun per portar no és tan fàcil, vull dir, s'ha de buscar molt bé. I de canvis a la plantilla no crec que n'hi hagi, en principi hauria de continuar tothom que hi ha, més alguna incorporació nova com fem cada any, que sempre doncs, millora el que pugui haver-hi, i els objectius doncs, és de, per una vegada totes pujar a la Superliga, tornar a quedar campions i pujar a la Superliga.
Encara en futbol hem de dir que aquesta setmana es farà oficial l'acord entre la Unió Esportiva Figueres i miapuesta.com perquè aquesta empresa es faci càrrec del club empordanès. Les negociacions estan a punt de tancar-se i demà hi tornarà a haver una reunió on es preveu que deixin pràcticament enllestir l'acord. La intenció de miapuesta.com és arribar a Figueres amb tot el seu cos tècnic, amb entrenador i director esportiu, per oferir la presidència a algun figuerenc. Demà també tenen la intenció de parlar amb algun jugador de l'actual plantilla. A l'aspecte esportiu, el Figueres, que hi va quedar eliminat a la Copa Catalunya davant el Peralada, el Blanes també va deixar fora Llagostera, farà aquest dijous l'últim entrenament de la temporada i després ja començaran les vacances d'estiu. En automobilisme, el pilot de pals Oriol Servià va acabar cinquè i al circuit de Milwaukee, a la quarta cursa de la Champ Car d'aquesta temporada, i va aconseguir el millor resultat des que és amb el seu nou equip, el PKB Racing. Oriol Servià és 12è la classificació general del campionat abans de disputar la pròxima cursa, que serà el dia 18 d'aquest mes, al circuit de Portland. De la seva actuació al circuit oval de Milwaukee, ahir n'ha parlat així el mateix Oriol Servià.
Era un cap de setmana per estar al podi, no? Perquè teníem la velocitat del cotxe i era un circuit Milwaukee, un oval, que sempre s'ha donat bé i la cursa anàvem bé, anàvem quarts. A l'última neutralització en groga, l'equip doncs, ha comès una errada, no s'han donat compte d'una cosa que m'han fet penalitzar i ens ha posat una volta enrere, que bueno, al final només ens ha costat una posició, no? Però vull dir que dintre tot el desbarajuste que hem tingut, doncs, prou content d'encara acabar cinquès, no? Espero que aquesta cursa hagi estat un punt d'inflexió i que a partir d'aquí doncs, anem endavant.
En motociclisme de la cinquena i sisena prova del Mundial de Trial que s'ha fet al Japó, volem destacar l'actuació del pilot de Vilareig, Dani Oliveres, a la Copa Júnior. Amb el segon lloc a la primera jornada i la victòria a la segona, és segona a la general, a només un punt del líder. Mentrestant, el pilot de pal, Johnny Fajardo, va ser 9è i 8è, i ara 6è a la classificació general. La pròxima cita serà el dia 25 d'aquest mes, a Chartres, a França. També volem parlar de tennis, perquè Tomé Robledo va quedar eliminat ahir de Roland Garros després de perdre amb el croat Mario Ancic als vuitens de final. Amb aquesta derrota, Robledo acaba la temporada de terra batuda i es començarà a preparar la d'herba. Després de perdre i en 5-7 a París, el tenista garrotxí reconeixia així la seva frustració.
Bueno, sí, és frustrant, però és frustrant el fet de perdre, no el fet de tenir el guanyat, de perdut. Sí, igual frustra una mica més, no? Però la veritat que bueno, ha sigut una pena. El partit estava meu bastantes vegades i no acaba de caure.
De la resta de resultats del cap de setmana, podem destacar la classificació de l'equip de bàsquet del Multiòptica Solar C7 pel Campionat d'Espanya Femení de la categoria cadet, que es farà del 13 al 18 d'aquest mes a Baracaldo. El C7 Santa Eugènia ja sap tots els rivals que tindrà. Són el Caja Canàries, l'Uni Canàries, l'Oaxaca Antequera Guindos, el Rosca Sares, la Deco Estudiantes o Majadahonda, el Fundaciones Rey Cortegada del Carril Gallec, el Moviflex Foveda de Gijón, el Ponce de Valladolid, l'Uni Barça i el Santa Rosa de Lima d'Horta. I fins aquí l'informatiu de les comarques de Girona a Catalunya Informació.